El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.
Nova entrevista de campanya de cara a les eleccions del 14 de febrer. Aquest dilluns conversem amb Eduard Navarro, exregidor de l'Ajuntament de Sabadell, número 23 d'En Comú Podem per Barcelona. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Les eleccions s'haurien d'haver fet aquest 14 de febrer?
Bueno, nosaltres en un inici el que vam dir, i reiterem, és que es fessin o no les eleccions, sobretot havia de dependre de la situació sanitària. És veritat que després doncs, es va portar al sistema judicial i llavors es va prendre una decisió que, òbviament, doncs, nosaltres respectem, però en un inici doncs, doncs, la decisió hauria d'haver sigut per temes sanitaris, òbviament. Ara estem veient com les dades comencen a estabilitzar-se, però igualment entenc que hauríem de ser prudents i que el 14 de febrer doncs, hauran de prendre totes les mesures de seguretat necessàries.
Els preocupa, però, l'efecte que pot tenir en dret a celebrar aquestes eleccions en aquest moment en l'àmbit de l'abstenció?
Sí, a nosaltres sempre ens ha preocupat, sobretot, que la gent no participi activament a la política. Entenem que la política és veritat que és una vegada votar cada 4 anys, però també és cada un de tots els dies de la resta dels 4 anys. Però sempre és una mala notícia que hi hagi abstenció i que la gent no participi. Esperem que no hi hagi una gran abstenció pel tema de la Covid, que òbviament doncs, també entenem que és una situació complicada la que estem vivint, i per això el que deia abans i reitero, que amb les mesures de seguretat necessàries doncs, es pugui fer possible que tothom que vulgui exercir el seu dret a vot doncs, ho pugui fer amb total seguretat aquest 14 de febrer.
És moment d'analitzar, tot i que és difícil analitzar perquè és una situació que no havia passat, no? Quins efectes pot tenir per cadascun dels partits el fet que hi hagi més o menys abstenció? En aquest cas, per les dades o les informacions que tenen vostès, els pot afectar molt el fet que hi hagi una alta abstenció en cas que s'acabi produint?
Doncs com tu deies, és veritat que és una situació atípica, que fins ara no hem viscut. Fins ara l'abstenció, doncs, és veritat que depèn de molts factors, de la passivitat o del desencís vers les institucions, vers la política en general, però ara estem en una situació completament diferent, en què no sabem com poden afectar els diferents partits o candidatures. Com deia, sempre és una mala notícia que hi hagi abstenció, ja que el que hauríem de treballar des de la política és perquè fos la mínima i perquè tothom participés, sobretot exercint el seu dret a vot, i per tant doncs, fins a la nit del 14 de febrer no podrem fer un anàlisi més rigorós.
Anem a diferents qüestions. Gestió de la pandèmia. S'ha fet correctament? Què s'hauria d'haver fet diferent?
Per part nostra entenem que la gestió de la pandèmia, en el que afecta sobretot el govern de la Generalitat, ha sigut bastant desastrosa. Ja podem dir a més que els mesos previs, des que va començar aquest govern, doncs ha sigut un desgovern, bàsicament perquè els dos socis no s'han entès i cada setmana doncs, provocaven titulars de les seves desavinences, però també hem vist com tota la gestió de la pandèmia ha sigut nefasta, amb propostes que al final no han arribat, han sigut titulars, i altres mesures que també doncs, no han tingut l'efecte que haurien d'haver tingut per pal·liar, sobretot, aquells sectors que més han sofert la crisi de la Covid, des de l'àmbit de l'hostaleria, la restauració, com també altres sectors de l'economia que s'han vist afectats.
La pandèmia, però, ha ajudat a entendre la importància de la sanitat pública a Catalunya?
Nosaltres entenem que sí. Des del moment, fins i tot en els moments més durs de l'estat d'alarma, on recordem que tots sortíem a aplaudir els sanitaris, allà es va confirmar que hi havia aquesta consciència i que va començar a ser més important entre el conjunt de la població. I per tant entenem que ara aquesta pandèmia, la part positiva que podem veure és que el que ha suposat és que la gran majoria de la població hagi entès i també entengui per què és necessari tenir una sanitat pública forta i de qualitat, i perquè s'ha vist també que si anys enrere no s'haguessin fet les retallades successives pels diferents governs de Convergència, doncs ara no haguéssim estat a la situació en la que hem estat.
En l'àmbit de la sanitat pública, en el seu programa electoral tenen diferents propostes. Una de les que m'agradaria destacar i que ens expliqués és aquesta qüestió en la que parlen de desmercantilitzar la sanitat. A què es refereixen?
Bueno, en referim-me que, bueno, el que comentava fa un moment a l'anterior pregunta, als diferents governs de Convergència, sobretot bueno, des de l'any 2010, el que hem vist és que diferents espais de la sanitat pública s'han anat mercantilitzant i privatitzant, podem dir, de forma encoberta o per la porta del darrere, doncs derivant diferents qüestions a mútues i als sectors privats, òbviament, en la connivència del govern de la Generalitat que havia segons el moment, no? I, per tant, nosaltres sempre hem estat en contra de que un sector principal dels serveis públics doncs, pugui tenir participació privada o se'n derivi a l'àmbit privat, que al final, com ja sabem, és una de les derivades de la ideologia neoliberal, que és entrar en diferents sectors públics, com som la sanitat o l'educació, doncs, per mercantilitzar-la i, òbviament, privatitzar-la.
Tot i això, diguéssim que en aquest context de pandèmia, ens ho explicava el director general de l'Hospital de Sabadell aquí en aquest mateix programa, l'Hospital General, per exemple, havia donat un cop de mà molt important al taulí per poder descongestionar en el moment més gran de la pandèmia. En aquests casos, és una gestió correcta?
Bueno, clar, hem d'entendre que la situació en la que estem hem d'aprofitar tots els recursos que hi hagi, no? Els existents realment, i per tant, diferents mesures que s'han pres, doncs, sobretot durant aquesta pandèmia, doncs, al final el que havien de suposar era que també la part de la sanitat, que és privada, o les mútues, per exemple, doncs, també s'incorporessin a la xarxa pública, òbviament, en una situació d'extrema gravetat com era la de la pandèmia, on totes aquelles centres sanitaris, hospitals, etcètera, doncs, havien d'estar al servei, sobretot, per fer front, no, a aquesta situació d'emergència. Però això no treu que el que s'ha vist en aquesta situació puntual, i que òbviament era necessari, invalidar doncs, un sistema sanitari que s'ha anat construint doncs, des de l'època de Boi Ruiz, els governs de Convergència, on de mica en mica parts de la sanitat pública s'han anat privatitzant.
En l'àmbit social, parlen de la renda mínima garantida. Expliqui'ns en què consisteix aquesta iniciativa.
La renda mínima garantida, que bueno, tindríem també una experiència que hem viscut durant aquests mesos, aquest any, del govern de l'Estat, de l'ingrés mínim vital, sobretot el que seria una idea, una prova pilot, és de començar a implantar una mesura que garantís que tothom tingués aquesta renda mínima garantida doncs, per poder subsistir en unes condicions de dignitat més enllà de la situació en la que es trobés. És una realitat que a Catalunya doncs, hi ha un gran percentatge de la població doncs, que està en risc de pobresa o de pobresa extrema i, per tant, aquesta hauria de ser una de les mesures immediates que un govern de la Generalitat que posés al centre la situació social de la població doncs, enfrontés. I per nosaltres aquesta proposta és una proposta que començaríem a aplicar amb un pla pilot, però que suposa doncs, un eix central de les polítiques doncs, per tornar al centre de la política la dignitat de les persones.
Dues preguntes que em surten d'aquesta qüestió. L'experiència de l'ingrés mínim vital ha estat complicada perquè els diners no estan arribant. Si més no, aquesta és la demanda que fan els ciutadans, no? Que costa molt que es faci aquesta valoració que aquests diners arribin. S'hauria de fer un sistema diferent en el cas d'aquesta renda mínima garantida?
Clar, i pel tema de l'ingrés mínim vital, òbviament hem de ser autocrítics, però no pel que suposa l'ingrés mínim vital o el concepte de l'ingrés mínim vital, sinó perquè també hem de ser conscients que perquè aquest ingrés mínim vital o una renda mínima garantida pugui arribar finalment al ciutadà, ha d'haver-hi una administració pública també enfortida i que per tant pugui fer front doncs, a aquestes accions de caràcter social. El que hem vist també, i aquí podem veure un dels un dels problemes que ha tingut l'ingrés mínim vital és que tenim una administració pública doncs, raquítica també, que durant anys i anys no s'han reposat diferents places, no s'ha renovat i no s'ha enfortit, i per tant doncs, això deriva en última, en darrera instància, en què qualsevol projecte de caràcter social tingui una aplicació més complicada.
La segona, per aplicar aquest projecte calen diners. D'on sortirien aquests diners?
Doncs els diners, com sempre, surten dels impostos. Nosaltres sempre hem defensat una política redistributiva, que a més també a vegades hem de recordar que és justament el que apareix als principis de la Constitució, això pels que defensen tant la Constitució, però uns impostos i una política redistributiva i uns impostos de caràcter progressius, el que han de fer sobretot és una qüestió molt antiga que coneixem tots, que és que el que més té pagui més i el que menys té doncs, pagui menys, no? I per tant hem d'entendre que mitjançant aquesta nova situació tributària doncs, podríem aconseguir els ingressos suficients doncs, per posar mesures socials com aquesta.
I això està passant? És a dir, actualment aquesta política impositiva no està fent que el que guanya més a nivell de nòmina pagui més i el que guanya menys a nivell de nòmina pagui menys? Li dic perquè potser, no sé si pensen en apostar o mirar cap a d'altres col·lectius més enllà dels assalariats.
Bueno, al final, en el tema impositiu, sobretot el que hi ha diferents mesures, no? Algunes depenen de l'Estat, altres també depenen de la Generalitat, que té la seva pròpia agència tributària, però hi ha diferents mesures, com des de perseguir el frau fiscal, doncs, com també revisar, òbviament, el frau de la Seguretat Social i també revisar els tipus impositius doncs, que tenen les fortunes més grans, també l'impost de successions, el de patrimoni, etcètera, que el que han de fer, sobretot, és que qui més té, doncs, pagui més, que tampoc és una mesura excepcional. Si mirem a altres països d'Europa, com Alemanya, com França, doncs podem veure com tenen sistemes impositius, doncs aquest és el criteri. I nosaltres apostem, òbviament, per enfortir tot el que suposa aquest sistema tributari, doncs, òbviament, perquè pugui haver-hi més projectes de caràcter social que reverteixin al conjunt de la població.
Deixi'm que li pregunti per l'àmbit nacional. Diuen que cal construir un nou catalanisme. Expliqui'm, què és un nou catalanisme? Què entenen vostès per un nou catalanisme?
Clar, hauríem de partir del que hem viscut durant aquesta dècada, en la que és veritat que ha sigut una dècada complicada, on, òbviament, clar, ha suposat que es posés al davant un conflicte nacional, un conflicte d'identitat, que fins i tot ha arribat en alguns moments a extrems, sobretot, que el que han provocat és que els temes radicals de la política, com són els temes socials i el propi eix dreta i esquerra, doncs hagi passat a un segon pla o fins i tot s'hagi esborrat durant molts anys per aquest conflicte de banderes, que al final el que ha provocat és que s'ocultessin doncs, temes com la corrupció, les privatitzacions, etc. Des d'en Comú Podem, que nosaltres ens considerem hereus del catalanisme popular, del que va construir el PSUC durant molts anys, i sobretot el que va provocar i va suposar és que la gent que venia de fora doncs, s'integrés a Catalunya, i aquesta màxima que també recordem que és català qui viu i treballa a Catalunya, és aquesta línia que volem continuar amb la construcció d'un nou catalanisme, que el que faci és que tothom que estigui a Catalunya doncs entengui que és català pel fet de que visqui i treballi aquí, més enllà de que tingui una identitat d'un tipus o d'un altre, se senti més espanyol, més català, etc etc.
Parlen d'un projecte plurinacional. Encara és factible per Catalunya entrar en una Espanya plurinacional?
Nosaltres pensem que sí, que encara és factible i que sempre ha sigut factible. El tema és realment si ens ho creiem o no. Espanya és una realitat plurinacional des de fa molts segles, ja ho sabem, i a més entenem que la millor construcció per fer un veritable encaix dels diferents pobles i nacions que composen Espanya doncs sigui una república plurinacional on cada un dels pobles doncs, es pugui desenvolupar la seva identitat nacional i on, i a més pugui haver-hi una una convivència solidària i federal entre els diferents pobles.
Per arribar a tot aquest punt, cal que els presos puguin sortir al carrer? Cal una amnistia?
Bueno, entenem que sí. Entenem que els presos... entenem que des d'un inici ja no hauria d'haver-se judicialitzat la situació política catalana. També, derivat d'això, doncs, també va suposar un error que hi haguessin polítics, en aquest cas dirigents independentistes, tant polítics com de l'àmbit civil, que anessin a la presó, i per tant sempre entendrem que és una mala notícia que estiguin a la presó, i entenem que no haurien d'estar, sobretot perquè es donés una normalització de la situació catalana, que, com deia abans, mai hauria d'haver arribat on va arribar.
Anem a la política de pactes, perquè una de les qüestions que és bastant clara és que l'escenari serà bastant ajustat a 15 de febrer, si coneixem els resultats a 15 de febrer, aquest serà capítol a part. Els comuns estarien còmodes governant amb el PSC, tal com fan a Madrid?
Bueno, els comuns el que defensem és la necessitat d'un govern de progrés, on les forces progressistes, com deia, el que facin és posar al centre de la política els temes socials, els interessos de la majoria de la població, de la gent treballadora, i que per tant s'acabi primer amb el desgovern que hem viscut fins ara, de la mà de Junts i d'Esquerra Republicana, i d'altra banda doncs s'acabi amb el conflicte d'identitat nacional que hem viscut també, i per tant poder començar primer a teixir aquesta nova relació doncs, amb el conjunt dels altres pobles d'Espanya, i a més tenim present que tenim una facilitat, és que hi ha un govern de coalició progressista a Madrid, que això també facilitaria aquest nou encaix, i d'altra banda doncs, també perquè aquest nou govern de les forces progressistes a Catalunya doncs, pugui començar a revertir tota la situació d'emergència social que la que ens trobem.
No m'ha contestat la pregunta. Amb el PSC estarien còmodes? Seria aquest govern de progrés del que parlaven?
Bueno, encara és aviat per respondre, òbviament, però dintre de les forces progressistes entenem que també està el PSC, que igual que està Esquerra Republicana, i per tant entenem que seria necessari entendre's aquestes
també, per
forces.
Tant, un tripartit amb Esquerra Republicana.
Bueno, el tripartit va ser la fórmula en la que va haver-hi dos governs justament de forces progressistes entre el 2003 i 2010, i podria ser una fórmula a explorar, però sobretot el que reitero, és necessari o imprescindible que aquestes tres forces progressistes, que en concret estem parlant ara, es posin d'acord doncs, per posar sobre la taula les necessitats prioritàries de la majoria social de Catalunya.
I amb la CUP?
Amb la CUP també hauríem de veure si elles volen també canviar l'eix discursiu i deixar de banda l'eix, en un segon pla, l'eix nacional, i posar al centre de l'eix de les polítiques socials. Però això també dependria d'ells.
Anem a Sabadell. Des del Parlament de Catalunya, en cas de ser-hi, o pressionant el grup municipal, se n'entengui la paraula pressió, el grup parlamentari,
sí.
Quins projectes per Sabadell voldria desenvolupar?
Doncs durant la campanya el que hem reiterat sobretot és que és fonamental per nosaltres la defensa dels serveis públics, i en aquest cas doncs, podríem dir tres qüestions que creiem que són fonamentals per Sabadell i que a més depenen de l'àmbit de Catalunya. En primer lloc doncs, tindríem, òbviament, el reforç de la sanitat pública, i aquí tindríem, com sabem, el nostre hospital Taulí, el qual entenem doncs, que s'ha de reforçar, i sobretot s'ha de fer una important inversió doncs, per convertir-lo en un hospital de primer nivell, sobretot pel volum de població que té. Després tindríem també el tema de la residència del Sud. Sabem que és un projecte que porta molts i molts anys esperant, i a més ha sofert diferents revessos per part dels governs municipals també, com ja sabem, però sobretot de la Generalitat, de qui és la seva competència, i entenem també que és fonamental que es construeixi ja que a Sabadell no en tenim d'altra residència a places públiques. I també tindríem una part important, que és el tema de les polítiques actives d'ocupació, que depenen de la Generalitat, en cas concret depenen del SOC, i entenem que també la Generalitat ha de fer un esforç important per invertir en aquells jocs, com és el cas de Sabadell, doncs que també tenen una important concentració de persones aturades i que són necessàries polítiques actives d'ocupació que reverteixin doncs, aquesta situació, òbviament des de l'àmbit municipal, dintre de les seves competències, però on la competència principal és de la Generalitat.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Edu Navarro, com dèiem, doncs, en número 23 dels comuns per Barcelona, d'En Comú Podem, per aquestes eleccions al Parlament de Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat i que tingui un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.